Benvinguts a Geeks en Antena, el podcast de Geeks.cat. Avui som l'Àlex Marlès.
Hola.
L'Adrià Fontcuberta.
Hola a tothom.
Jo mateix, en Marc Pallès, el control en Pau Ibars.
Bona nit.
I avui com a convidat especial i via Skype en Josep Maria Ganyet.
Hola, què tal? Com esteu?
Bé, recordeu que Josep Maria Ganyet és enginyer informàtic, professor de comunicació audiovisual a la UPF, col·laborador al món a RAC1, un gran actiu a Twitter.
Guru, digueu.
Semideu a Twitter.
Fins i tot.
Exacte.
Més amunt.
A tu t'ha fet un follow, Adrià.
Sí, bueno, jo és el meu, bueno.
Per fer el burro. I empresari al món d'internet. Recordeu que podeu seguir el blog a geeks.cat, a twitter.com/geekscat i a facebook.com/geekscat. Per qualsevol consulta ens podeu escriure a geeks@onacudienca.cat. També tenim una llista a Spotify amb les cançons que triem pel podcast. La podreu trobar a spotify.geeks.cat. Fa dues setmanes vam fer un repàs a les novetats i canvis que havia introduït Google a dos dels seus productes estrella, el Reader i el Gmail.
Quins canvis, eh? Seguim, ja està, no volia dir una altra vegada.
Us vam comentar les novetats de Motorola, que es presentaven dos tablets nous i un telèfon Facebook, una còpia bastant burda
d'HTC,
però a sobre amb un look and feel bastant lleig. També us explicaven que arriben els primers Nokia en Windows Phone després d'haver signat la fusió mesos enrere, que tela també el que hem trigat. Hi ha notícia a la lleugera actualització dels MacBook Pro, i amb retard, però arriba ja la versió beta de Portlet a l'estat espanyol. I en el tercer programa de la segona temporada parlarem de...
Que Facebook ha rebut un atac d'spam.
El llançament de Google Music.
De la decisió d'Adobe de carregar-se el flash pels mòbils.
Que Google Plus presenta pàgines per a marques. Bé, ens hem deixat comentar-ho els temes del dia, però el tema amb el que volem començar i bàsicament centrar el que serà el podcast d'avui o el programa o digue-li com vulgui, sobretot que en Ganyet pues, hi fiqui cullerada, és sobre si li estem donant massa importància al que es diu a Twitter. Bueno, no si nosaltres li estem donant massa importància, sinó si els mitjans tradicionals estan donant-li una importància a Twitter sobremesurada, o sigui, desmesuradament.
A Twitter, sobretot a Twitter, sí. En el cas que ens trobem aquí els principals mitjans de comunicació. Però...
Twitter perquè és la cosa sí. Oberta, Facebook no, perquè, o sigui, és...
Sí, és diferent, obert, no? És... Però Twitter fa un temps ençà que s'ha omplert de gent, quantitats exagerades, periodistes, gent famosa, mitjans de comunicació, i a poc hem anat veient, l'altre dia... escrivia un post que havia consensuat amb tots vosaltres que veníem a dir això, no? que sembla que Twitter sigui qui decideix què és l'important i què no, i que Twitter sigui una forma d'estriar per importància i també per opinió, és a dir, que el que es digui a Twitter és el que pensa els catalans en general, per dir-ho així, no? Hi ha titulars com Twitter critica no sé què, els catalans defensen no sé què... Arriba un punt on s'acaba exagerant tant, se li dona tanta importància això que s'anomena trending topics, que no són més que els temes més comentats seguint un algoritme una mica desconegut per part de Twitter, i en aquests trending topics se'ls assigna un valor de notícia o de portada destacada d'un diari.
Pots obrir a vegades, per exemple, el cas més destacat, allò, cas flagrant, Diari Ara, que entres a la pàgina de secció diguéssim de tecnologia o com li vulguis, sí. O xarxes, i tot són notícies de Twitter.
Qualsevol cosa destacada en català a Twitter és una notícia, i tant passa amb l'Ara, passa amb molts altres diaris. De fet, aquests dies hem vist al periòdico, al sí. País, a La Vanguardia, a qualsevol diari, et trobes això, notícies d'un trending topic, quan un programa fa un trending topic en la web del programa en fan una notícia, i arriba un punt que és exagerat.
Jo des de fa temps que sempre dic, i sobretot amb tots aquests consultors, sobretot dels partits polítics, que llavors et venen, o Convergència o el PSC o el PP ha col·locat el hashtag del seu partit com a trending topic espanyol número 2 durant 10 hores. I dius, sí, està molt bé, però tot això quantitativament és molt maco i segurament et fa que et paguin el sou a final de mes, però qualitativament tu has analitzat què s'està dient? És a dir, perquè, o al final què vols? Que es parli malament de tu, encara que es parli malament de tu i ser trending topic.
Clar, perquè el que es diu... Els mitjans, o sobretot en política, es diu, és important que parlin de tu, encara que sigui bé. No hi ha que sigui malament, encara que sigui bé. Llavors, jo crec que hi ha juguen amb això, no? I jo estic molt d'acord. Jo vam veure el vostre post a geeks.cat sobre si estem donant massa importància a Twitter. És una reflexió que jo portava temps fent, sobretot des d'aquesta setmana, al principi d'aquesta setmana, quan hi va haver els canvis a Twitter, i vaig parlar amb el Basté l'altre dia a la ràdio, de dir, escolta, això ha d'estar a l'avantguàrdia, mitjans generalistes, ha de sortir a TV3, ha de sortir als butlletins informatius de RAC1, per exemple.
Sí.
Ostres, no crec que afecti tanta gent, no? O sigui, sí, és cert que Twitter, els que hi som i els que hi som des del principi, en som molt entusiastes, però com deia l'Adrià al principi, el que passa és que ha entrat moltíssima gent que està utilitzant Twitter com un mitjà de comunicació de masses més que un mitjà de comunicació entre persones, que és el que és, al cap i a la fi. I llavors hi ha una mica que està la fe del convers, no? Tot el reacció que hi ha en els mitjans tradicionals a utilitzar aquests xarxes socials, Twitter en particular, Facebook al principi, ara s'hi ha repensat tant que pràcticament deixen de banda els seus mitjans tradicionals, potencien més els Facebooks i agafen el Twitter com si fos la seva central d'agència, com la seva agència d'última hora, i han substituït l'última hora per la que els arribi a Twitter, no? Sense contrastar-ho i sense contrapesar-ho. I llavors aquí sí que hi ha un perill, no? Una mica aquesta va fer del convers, no? I anar-se'n a l'altra banda.
És que l'última és ja La Vanguardia publicant notícies sobre un paio que es diu Manté Cristo, que és peruà o mexicà, que tothom se li ha tret a sobre per haver criticat els homosexuals, i La Vanguardia en fa notícia, com si no hi haguessin casos d'aquests cada dia a Twitter i que no coneguem. O sigui, es fan...
No, i després, amb el tema dels trending topics, o sigui, i això crec que també ho mencionava el vostre article, la major part de mencions a vegades són amb el sentit contrari, o són humorístiques, o treure la punta, o doble sentits, vull dir, esclar, hi ha un tema que no se'n parla, que és el tema de la qualitat, el tema que tècnicament se'n diu el sentiment d'un tuit, no? O d'un post o una xarxa social, en quin to està dit, o amb quina intenció. I esclar, sempre ens regim pels grans nombres, i això, vull dir, no sempre és un criteri, és un criteri, diguéssim, de rigor. Això és com tindre molts seguidors o tindre influència. Bueno, quins són aquests seguidors? On són? Què faran per tu quan els demanis que es mobilitzin, no? O que facin alguna cosa? El tema també del cloud, no? I del cloud versus la quantitat de seguidors. Em fa molta gràcia, de veritat, aquest debat i aquesta omnipresència que ha tingut Twitter, o que està tenint Twitter, ja et dic, reemplaçant l'última hora als mitjans de comunicació.
No, com dius tu, Josep Maria, l'error, suposo, deu ser agafar Twitter com a agència d'informació i basar les teves notícies allà. Jo trobo bé que un mitjà de comunicació tradicional parli de la influència que pugui tenir la xarxa, però no agafi el contingut d'allà. Per posar un exemple, ara el primer que se'm ve al cap és quan va sortir la notícia, doncs, que la Vidal estava malalt i tenia el tumor al fetge. Doncs recordo el dia després a TV3 que va parlar, doncs, que la xarxa s'havia bolcat en donar ànims al jugador, però no van fer la notícia perquè havien llegit a Twitter que s'havia dit, vull dir... Està bé que en parlin, vull dir, internet és ara mateix està, pues, a la vida de tothom i és una cosa que és inevitable, però l'error és que agafin les notícies de lo que la gent parla, perquè al final això voldrà dir que tothom pot ser periodista i tothom pot donar una notícia.
Bueno, i tot això és molt relatiu, o sigui, quan és el que diu vosaltres, Catalunya es vol que Catalunya pense, no? I la xarxa es vol que no hi dalt. Home, relativitzem tot, perquè... Sí que és cert que els usuaris de Twitter en particular són molt actius i probablement en molts casos molt influents no només a la xarxa sinó que en els seus respectius àmbits, com pugueu ser vosaltres amb aquest podcast que es feu, la vostra web, amb el vostre cercle d'amics, familiars o coneguts o companys de feina, però relativitzem-ho tot, no? Perquè perquè al final hi havia un article molt interessant en el diari Ara, el mateix dia que va publicar el vostre de Twitter, de Liu Forn, on analitzava el fet de que el debat de TV3 sobre política hagués estat trending topic mundial, no? O sigui, i la xifra era demoledora, no sé si eren 14 o 15.000 tuits per fer trending topic mundial, mentre que l'audiència va ser, no sé si del 9%, o en tot cas no es correspondria, no?
I a més els comentaris no anaven amb el significat de debat polític, sinó que eren més en plan conya.
Aquest era un dels principals punts en el post. Jo vaig escriure l'article just el dia després de, no sé si era un dilluns o un diumenge, que feien, sí, les pel·lícules feien 300 i feien Crepuscle a la tele, no sé si a la televisió espanyola i Antenes, no ho sé. I els dos eren trending topic i tu miraves els que escrivia la gent feia conyes de tot, vull dir, barrejava el Rubalcaba amb el 300 i el Crepúsculo, i o sigui, no era contingut vàlid per res, era pur entreteniment. Passa això, no? Llavors, quan una cosa comença a créixer, s'acaba desbocant, llavors el creixement és exponencial, i llavors és quan arriba trending topic, perquè a més, arriba un punt que la gràcia de Twitter, en teoria, és que tothom, diguem, era igual, és a dir, un tuit meu val el mateix que un tuit del Jordi Basté.
No ben bé.
No, d'acord, no val el mateix perquè el Jordi Basté té una influència i té una repercussió que jo no puc tenir. Però, però en canvi, ja estem jerarquitzant ja la informació, perquè Twitter ens diu, mireu, aquestes són les 10 coses que més es parlen. Llavors Twitter t'hi posa un criteri i tu t'has de creure que això és el que més es parla, i a partir d'aquí acaba dirigint el que es parla i el que no, i tampoc sabem del cert com es genera un trending topic. És fals el tòpic que diu si hi ha més, com més vegades escriguis un hashtag sortirà trending topic. Això no va així, no se sap ben bé com va, però se sap que hi ha molts factors que influeixen.
Si tu és una mica com el PageRank de Google, no? Més o menys tu pots intuir de que com més important sigui una persona en terme de clout, és a dir, quanta influència pugui tenir, seguidors, activitats, retuits, i utilitzo el hashtag, doncs més important és aquell hashtag. Quanta més gent en parli en un mateix moment determinat i sigui sostingut en el temps i vagi creixent d'una manera exponencial, perquè és que si és sostingut i és lineal el creixement, tampoc compta com a trending topic. Trending topic, primer que tot, la gent, jo crec que molta gent que utilitza el paraula trending topic no sap el que vol dir, ni en anglès. Trending vol dir, seria el tema emergent, o sigui, el tema que està sortint amb força, no el que s'ha parlat més, perquè si no, com també apuntava vosaltres a l'article, cada dia seria bon dia el tema, el trending topic, no?
Al matí, la Twitch dient bon dia és espectacular.
I el desembre seria bon Nadal.
I durant tot l'any Justin Bieber.
Exactament,
si no sempre seria Justin Bieber, perquè és clar, evidentment acaparen la major part dels comentaris d'actualitat. Doncs està clar que no és això, són temes emergents, i un tema emergent, ostres, que està, ja censura, ens l'han tret, no surt, no, és que potser no és prou tan important com et penses, ens tendim a mirar molt al malic, de vegades tu veus una informació i parles amb la gent del carrer, ostres, no has vist el que ha passat, no sé què, hòstia, no, clar, és que no tinc Twitter, no sé, no m'he enterat, no? I llavors, vull dir, tendim a mirar-nos al malic. I això dels trending topics, doncs, bueno, sí, esclar, és una capsa que ells tenen tancada i és un algoritme que suposo que guardaran molt gelosament, però que sí que ho podem intuir per on va, no? I en tot cas, entendre bé que el que vol dir trending, no vol dir del que més es parla, sinó de les converses emergents, els temes emergents que estan sortint amb força i sobretot que es viralitzen, que tenen un creixement exponencial.
Aquesta és la part destacada, sobretot. I també, buscant informació per escriure el post, vaig trobar una dada bastant curiosa, que és que un estudi que van fer el 2010 sobre no sé quants milers de centenars de milers de tuits, es veia que el 72% dels trending topics venien generats de notícies o de comentaris de grans mitjans generalistes, de la BBC, de la Fox. Vull dir que en el fons el trending topic ve moltes vegades d'agències de notícies o de grans mitjans, i els grans mitjans a la vegada aprofiten els trending topics per fer-ne notícies. Vull dir que arriba a ser, és com un bucle una mica estúpid, perquè bueno, treure informació
estúpid no sé, però inevitable en tot cas. O sigui, això és com quan fa 5 anys parlàvem dels blogs versus premsa tradicional, diaris, i al final tu veus que ho necessitaven els altres. Sortia una notícia que primer tenia certa rellevància en els blogs, algun periodista la recollia, en feia menció, es feia gran, a partir agafant tots els mitjans, i altres blogs feien referència a aquesta notícia, no? O sigui, al final, si t'hi fixes, la major part dels blogs acaben citant altres blogs de referència, que molts dels quals són més grans que mitjans de comunicació tradicionals, o bé a BBC, Guardian, Vanguardia, El País, no? O sigui, acaba sent això. I aquesta és una mica el mateix debat, però amb el que és la, amb Twitter, o sigui, amb la web en temps real i la web en directe.
És que en el cas dels blogs, potser, ara vist així a la distància, la línia que separa un blog d'un diari, de l'edició digital d'un diari, és molt, molt, molt fina en alguns casos.
No, i aquests... formalment és zero. Formalment és zero. I si parles
enormes, especialitzats...
De blocs especialitzats... si parles de blocs especialitzats, o sigui, de ja verticals, segurament l'organització i el contingut és molt millor d'un blog que són les redaccions.
També el cap, per exemple, cap Engadget, o el nou que han, el nou blog que han llançat, bueno, els ex directius o creadors d'Engadget, que es diu The Verge, que tenen, han penjat fotos en el Tumblr de l'oficina de tot l'equip que tenen, i és una estructura d'una empresa que li diuen blog, però si fos una edició en paper, tothom ho coneixeria com diari.
Ja faig que mira les online, per exemple, no?
No, per exemple, l'altre dia el com es diu ara, el González Pons del PP deia que Twitter és la millor manera per fer enquestes, perquè no hi ha errors de mostreig ni les preguntes les pots, o sigui, venia a dir que el Twitter podies fer les enquestes, era la millor forma per saber qui guanyava les eleccions, perquè no havia errors i no es podia manipular res.
El González Pons, no ho sé, aviam, però...
Felicito fill, eh?
Sí. De nivell, eh?
Aviam, la seva opinió nivell, tampoc, no, jo no l'agafaria, diguem, com a mostra de...
No ho deia com que jo no m'ho creia. Jo quan ho vaig sentir vaig dir aquest home.
No, però això és un altre exemple, perquè això és un altre tema. Estem parlant de mitjans, però si parlem dels polítics i de les xarxes socials, aquest tema, ara que estem amb les eleccions...
Quan va acabar el debat, que havia Rajoy gana, la gent, clar... És que hi ha molt... El problema de molts cops dels timelines de la gent dels polítics, o dels hooligans polítics, és que tenen un timeline endogàmic, és a dir, només es segueixen entre ells del mateix partit, i doncs es pensen que només veuen hashtags seus, i ens diuen, oh, hem triomfat a la xarxa, i doncs vas al del costat, el del PP, i dius, hòstia, nosaltres estem guanyant, vas al del costat, el del PSC estan guanyant, vas als de Convergència i tots guanyen, i dius, però és que clar, si només us seguiu entre vosaltres...
A tu et sembla ganyet, ara que fa ja anys que, bueno, uns quants anys que hi ha Twitter, ja hem passat unes quantes eleccions i sempre ens hem queixat els usuaris de les xarxes socials que els polítics no les feien servir bé. A tu et sembla que n'han après, o que, per exemple, en aquesta ocasió ha sigut diferent?
No.
Estem igual, oi?
Jo crec que estem pitjor. Sí, estem pitjor, perquè és que ara, o sigui, el fet de que s'hagi fet tan popular, que els diaris en parlen, el que parlàvem al principi, i d'això, o sigui, encara és més imperiós el ser-hi. I encara és més impostat el fet de ser-hi. O sigui, jo quan veig un usuari que es diu CIU durant 2011, això no va enlloc, entens? Vull dir, ostres, utilitza el del partit, utilitza el teu propi, jo tendeixo, vaja, jo crec que no segueixo cap marca. Jo per mi segueixo, jo segueixo a persones. Puc seguir el director general d'una marca, però no la marca. Puc seguir el Jordi Basté, però no seguiré RAC1. Llavors, el que faig... O sigui, m'agrada molt aquesta barreja de dir, m'estic prenent un cafè, però et parlo de la meva feina. Vaig a visitar un mercat i parlo amb la gent i faig campanya, però t'explicaré que, doncs, el cap de setmana m'he anat a veure com jugava a futbol la meva filla. Algo així. Si, com he dit al principi, estem en mitjans de comunicació entre persones, no mitjans de comunicació de masses. Llavors, es veu molt clar el que entra amb una voluntat o una altra. Per exemple, tuits d'avui del Benac, que Albert Bosch, no sé què, felicitats, ho guanyarem, són honestos, està clar, perquè aquest senyor hi és tot l'any, i no només hi és, sinó que em fa bandera, em fa, o sigui, evangelitza la gent, i dic, s'ho creu, ho utilitzarà molt malament, però s'ho creu. I jo vaig començar a seguir, per curiositat, arrel d'un cap en tuits que van a parlar de política 2.0, vaig començar a seguir a veure què tal, i no me l'he tret. El Barack Obama el vaig seguir en segon moment, perquè per curiositat, i evidentment me l'he tret, perquè al final és institucional. Però, vull dir, per dir-vos que es veu molt clar el que utilitza com un mitjà més de promoció per vendre el peix, com el que utilitza que s'ho creu, i en el moment que li toca vendre el peix, ven el peix. Però en el moment que li toca parlar de que han anat a fer un arròs amb els seus amics, també t'ho explica. Ara bé, a l'altra banda, també el pesat que t'has explicant, que ara fa un cafè, que ara ha vist tard, que ara se'n va al cine, i no aporta res, només està parlant d'ell mateix, tampoc m'interessa.
Llavors, aquí entrem potser en el debat de per què serveix Twitter, no? Com cadascú fa servir Twitter, que és un tema bastant complicat. És a dir, la gent dirà que Twitter no és un chat, però Twitter tampoc és, no pot ser un bot tampoc enviant notícies, no? Hi ha un punt d'equilibri. I per exemple, ara que comentaves això de les marques, estava comparant amb Facebook. Per exemple, Facebook sí que té separat, diguem, lo que és les persones de les empreses i institucions, que hi ha posat molt èmfasi en eliminar perfils de que no siguin gent i tot això, i en canvi Twitter, en aquest sentit, no hi ha una separació clara. És a dir, crees un perfil d'usuari, pot representar-te tu, pot representar un blog, pot representar una empresa.
Però siguis honest, vull dir, si és el teu, parla de tu i d'allà on treballes i per què t'agrada, no? I un cas molt curiós és el cas de RAC1. El cas de RAC1, que la gent que hi treballen, fixes vos, que col·laborem puntualment com jo, vull dir, tots tenim un perfil similar, som gent molt jove, més jove que jo, però de manera natural, aquesta gent té Twitter, és a Facebook, n'hi ha que són més en una banda que l'altra, però de manera molt natural ha entrat, i al final acabes seguint doncs l'Òscar Andreu, o el Dalmau, o el Kim Kong, o el qui sigui, però perquè és el personatge, que si se'n va de RAC1 i se'n va a una altra banda i continua seguint, el continuarà seguint. No hi ha hagut cap imposició del grup ni de la ràdio, escolta, tots els presentadors o tots els programes, no, escolta, d'una manera orgànica, natural, ha anat entrant, i és quan resulta creïble. I és per això que si tu mires segons quins altres de la competència o segons quins programes que tenen un Twitter o un Facebook, veuràs la diferència de credibilitat que tenen. No estic parlant ja dels Facebooks de cada programa, això és més institucional o més corporatiu. Estic parlant ja dels usuaris de cada persona.
A nivell de presentador.
I llavors, és aquesta credibilitat, no? Perquè al final, quan el fil musical, el Dalmau, està recomanant un disc o un concert, parla amb nom propi, però en aquest moment també està representat a RAC1, i això a RAC1 li beneficia també. Jo crec que aquesta, diguéssim, aquesta llibertat, no posar unes restriccions de manera molt natural, jo crec que és molt beneficiós per a tothom, si guanyes credibilitat a tots els nivells.
I això no passa en política.
Precisament tot el contrari que passa en els partits polítics, per posar un tipus d'organització.
Sí, sí, és ben bé que s'hi han vist obligats. Algú va entrar i s'ha creat el mite o la consciència aquesta de que hem de ser internet perquè som 2.0. Sí. En el fons acaben sent a internet i des de fora, jo no sé com ho deu veure algú que no fa servir Facebook ni Twitter i deuen pensar, mira, aquesta gent, goita, aquests polítics ja són a tot arreu, però els que ho fem servir queden molt en evidència, no? Vull dir, l'ús que en donen o el que en treuen, a més, segurament deu ser ínfim comparat amb el que treuen realment fent un anunci a la tele, que segurament s'hagués sortit més a compte, no? I tot i així, hi ha alguns casos concrets, com deies tu, per exemple, el Banac, potser és l'exemple número 1, no? Va ser el primer, diguem, president del Parlament, a més, vull dir,
en el seu moment, sí, clar.
Molta expresident, sí, molt important, i segueix sent, vull dir, s'està retirat de política, diguem, vull dir, no està actiu, i segueix tuitejant com a ell, i això, qualsevol, llegeix el perfil del Fred Bosch el 22 de novembre, o de... Bueno, el del Duran és igual, perquè el del Duran la podem llegir des del 2007 i no l'ha fet servir, encara no ho veu el Twitter, sí. Fan 4 anys aquest senyor. O el de Rubalcaba, és igual, no només són els catalans, el problema és general en aquest cas.
Però això és una característica de les xarxes socials, eh? O sigui, les xarxes socials se't veu molt ràpid al llautó. O sigui, tu pots aparentar ser el que tu vulguis, però ràpidament se't veu si allò és genuí o no és genuí, i segons a quin ambient pots tenir, no problemes, però vull dir, pot portar més problemes que beneficis, no? I al final, el que diem sempre, les xarxes socials has de ser honest, o sigui, el que t'agrada és explicar-ho, compartir-ho, relacionar-te amb la gent que t'interessa i ser honest, i no val impostar, perquè és que es nota molt ràpid.
És com, per exemple, la campanya electoral del Barça. Tots els candidats es van obrir el Twitter, no sé què, i al final queden de candidats, diria que no queda quasi ningú. No, hi ha el president, el Sandro Rossell, però que fa un tuit un cada 700 anys i només amb coses bones, quan firma el contracte amb el
Cers. El Rossell és un cas exemplar de mal ús. És que el seu Twitter és un tauler d'anuncis. Tu entres al seu Twitter i és comentar la web del Barça i anar a notícies. Vull dir, no fa servir Twitter, és un altre canal on escopir
i que no fan, no fa, i no
penja. Ha fet alguna interacció bueno, a la campanya segur. I de fet, casualment me l'he tret avui, de tant tant fer neteja que us dia, que el meu timeline és molt fluid. Doncs avui estic mirant, dic, hosti, aquest senyor no aporta massa, amb una d'aquestes estadístiques que et va dient qui actualitza més, menys, quin... i llavors està fora. I avui l'he tret, i recordo que vam coincidir amb un cap en tuits, vaig anar amb un cap en tuits que ell va fer sobre esport, i es va omplir la boca, ell i tothom, de parlar de Barça 2.0, i del Barça 2.0 amunt, i avall, i fer un Barça 2.0, no sé què. I al final, quan ja se'm van omplir les pilotes, després d'haver tuitejat 50 vegades de que això no tenia sentit, quan em torno i pregunto, vaig dir, escolti, és que això no va així. O sigui, les aplicacions, la filosofia que hi ha darrere del 2.0 és col·laboració entre tothom, totalment descentralitzat, l'empresa tracta els seus clients com a enginyers o com a part del seu grup de desenvolupament, Wikipedia tracta els lectors com a editors, això és 2.0. I això, en una situació com una organització com el Barça, és impossible. No pot ser. Perquè si no, faríem l'alineació entre tots, la posaríem a Twitter, faríem uns quants tuits a veure qui fa l'alineació, decidiríem si anem a Qatar o no tots per les hores. No, en tot cas, el que vostè vol dir és que serà més transparent, que comptaran més amb mitjans digitals per obriran la participació, més participatiu i transparent que vulguis. Però no digui 2.0 perquè això és una contradicció en els seus termes. No pot ser.
I tot això no s'ha fet? Perquè el Barça no és ni més transparent.
S'ha renovat la web, ha fet una pàgina al Facebook i hi ha un compte en català, un en castellà i un anglès a Twitter.
Però això ja era l'antiga junta.
Val, és igual, però vull dir, és que té raó el Ganyet, no pot passar d'aquí. Vull dir, el següent punt ja és, en comptes de votar els compromissaris, fem una enquesta al Facebook.
Pot anar més, es pot fer més bé, es pot més plataformes, es pot integrar més tot, des d'un punt de vista de filosofia es pot integrar més, però amb una organització on és eminentment vertical, o sigui, des que va des del president fins a l'últim utiller, no parleu de 2.0. Perquè la 2.0, una de les, el que està al cor de la 2.0, o de deixar tan mal dit que se diu 2.0, és la descentralització total. Radical decentralization, amb el meme famós aquell del Tim O'Reilly, radical decentralization. I això no pot ser. I no pot ser amb una administració, ni amb un partit polític, ni amb un Barça, ni amb qualsevol organització jeràrquica. No pot ser.
Exemples d'això realment n'hi ha molt pocs, no? Perquè si o construeixes una l'empresa o la institució o l'organització que sigui ja des de la base amb aquesta filosofia, o fer el canvi de mentalitat i d'estructura que implica aquest pas de l'estructura antiga, diguem, o habitual, el nou, el nou, no pots fer un canvi, no pots agafar una empresa com l'altra. És que ara serem 2.0 i és això, no? És més filosòfic que no pas d'eines, i aquí em sembla que moltes vegades confon l'eina amb la finalitat de l'eina.
Sí. Utilitzarem més eines 2.0, d'acord. Serem més transparents, d'acord. Ens descentralitzarem fins al punt, d'acord. Però no, o sigui, a veure, ja et dic, al cor hi ha, per exemple, per citar-ne dos, aquestes que hem dit, o sigui, la descentralització radical i la transparència radical. És a dir, ostres, jo publico tot el que faig, cada petit abans, inclús que la competència vegi el que faig, perquè així funcioni, i perquè així funcionarem millor. Som casos de Wikipedia, els primers en fer això doncs, van ser Amazon amb tractar els lectors com a editors, per tant deixant-los fer crítiques, que els editors van posar mans al cap. Bueno, una mica va per aquí, no? I clar...
I aquestes empreses han funcionat. Bé, en el cas d'Amazon, per exemple...
Amazon, sí.
Amazon, ningú negarà que és un èxit, vull dir, que segurament hi ha molta recança per part de directius i de responsables d'adoptar aquestes polítiques, però en el fons sí.
Ara que parlàvem d'això del Barça i del si és 2.0 o no, m'ha vingut al cap una roda de premsa del president de fa dos dies que era molt bona, però si ara recordaves tu que ells venien al Barça 2.0 i que seria molt transparent, no sé què, i fa dos dies en una entrevista, no sé què li pregunten de les crítiques al Twitter, i diu no, si nosotros no estamos preocupados por las críticas del Twitter, de hecho ni nos fijamos porque en Twitter solo hay locos o algo així, venia a dir. O sigui, fa uns mesos ens venies al Barça 2.0, al Twitter, que sereu un club fantàstic, i ara dius que les crítiques del Twitter no serveixen per res.
Això és el de sempre, si et venen de bones és genial, i si tothom, si se't mengen perquè has signat l'acord amb Qatar i se t'estan menjant per Twitter, doncs no ho mires i dius que Twitter no és representatiu de res, que realment no és representatiu de res, i això veníem a dir en el post, no? Que si tothom critica Qatar pel Twitter no implica que els catalans critiquen Qatar, ni que
No.
La xarxa catalana i no. Twitter defensa. No, Twitter no existeix com a persona.
No, és com el González Pons, dius, és la millor enquesta. Llavors, no, és la millor enquesta als usuaris de Twitter que estan interessats en aquell tema. Punt. I a més, que no estan verificats, per tant no té cap validesa de res.
Això és un altre tema, evidentment, clar, això és un altre tema, perquè aquí si fas una enquesta per Twitter, jo començo a crear 25 perfils amb noms de gent i
llavors, esclar, quan tu saps com funciona, quan tu saps el que hi ha per sota, llavors evidentment que tu relativitzes més tot, no? I pots però quan tu vens de fora, tens aquesta fe del convers o senzillament no et ve de cara el comentari i llavors t'has de dedicar a menysprear, doncs clar, no saps relativitzar, no? I llavors agafes tot amb l'absolut i llavors sense aquests comentaris de, bueno, que estem tots tan acostumats dels encaputxats i la reina de l'anonimat i no sé què, i les barrabassades, i llavors el dic, però vostè en quin món viu, no? I dic, vostè viu un món on la gent es va insultant pel carrer i l'odien i no sé què, no? Escolti, és que afortunadament, tant a la societat com per tant a la xarxa, perquè no són dues coses disjuntes, o sigui, hi ha més gent que contribueix, col·labora i cree i va de bon rodo que no pas haters i trolls. Que n'hi ha, però vull dir, hòstia, jo no visc en aquest món d'odi i de mal rotllo. Que evidentment que n'hi ha, eh? Però vull dir, ostres, jo el que em trec sempre és més positiu que negatiu. No, sempre, el balanç sempre és positiu.
Bé.
I, bueno, sempre aquest debat entre polítics integrats, no? Llavors els polítics que ho són molt.
El tema, que els polítics són els pitjors en aquest sentit, són els que es nota que és més forçat, més imposat i els que en surten més mal parats, perquè és que durant els dies de campanya, jo recordo el primer gran desastre que van fer en aquesta campanya, que va ser el dia que l'equip de community management, gestió de recursos digitals, no sé què, del Mariano Rajoy, se'ls va acudir demanar des del compte de Twitter de Mariano Rajoy que li preguntéssim al Mariano Rajoy coses, no? Pregúntale a Mariano, deia el hashtag. I la primera pregunta, algú li va preguntar si baixava els impostos, però és que la segona pregunta ja li preguntaven si fins on es rentava la cara un calvo. Vull dir, és que va ser trending topic número 1, però allà, o sigui, era dels hashtags més graciosos que he llegit mai, jo. I això, clar, si agafes la web del PP i, escolta'm, número 1, trending topic a Espanya, el PP empieza ganando la carrera electoral en internet, i allò no hi havia contingut ni hi havia res, al contrari, que la gent encara se'n va acabant rient d'aquesta pobra gent que va fer el tuit que devia fer 15 dies que havien descobert que era el Twitter i es van trobar amb la marron d'haver de crear un Twitter de campanya.
No, i això està molt bé, vull dir, si la gent hi dona per riure's i està molt bé, el que evidentment no està bé són amenaces de mort, tot el que ha passat, per exemple, a Mebache i tot això, aquí evidentment hi ha una línia vermella.
Sí, sempre hi ha algun sonat que es passa de la ratlla. Sí,
no, sí, però... no, exacte, però vull dir, que la gent s'agafi que se'n deu una pregunta, o que facin, doncs, hi ha una ratlla, que tots sabem on és, i ja està, i a partir d'aquí la gent faci el que vulgui. I jo crec que hi ha una tendència als mitjans de comunicació tradicionals i la gent que té un púlpit a tractar les audiències com a puerils, naïf, o que la gent no sap discernir el que és bo o el que és dolent si no se'ls diu des d'una tribuna, no? Jo crec que no és així, afortunadament.
Bé, doncs, ja portem força estona debatent aquest tema.
Queda clar, el resum és que no... relativitzem una mica les coses.
Exacte.
I
no s'ha de confiar 100% en la xarxa, a l'hora de parlar de temes seriosos i de...
I això demostra que tampoc es pot confiar en els mitjans tradicionals, perquè algú que no sigui, que no tingui Twitter ni segueixi per res tot això, entra un diari, es troba una notícia i pensa, oita, aquests de Twitter, oita, tots els catalans insulten el Gerard Quintana perquè parla castellà, perquè va ser un altre tema, que va ser un merder aquella setmana.
I després en fem davantals i temes
llavors,
de tertúlia.
Sí, llavors és motiu de tertúlia i de discussió. Vull dir que també llavors penses, d'acord, jo sé que aquestes notícies tenen una font dubtosa, com és un trending topic de Twitter, la resta de notícies... m'he de creure que sí, que la font és verídica
Sí, jo sobre aquest tema del Gerard Quintana, que més l'he participat activament i que va veure, em va sorprendre, però jo crec que es va treure de mare, però d'una manera, vull dir, però és que inclús ell, en justificar-se o en afegir, jo crec que va afegir gasolina al foc, perquè és que es van fotre uns líos tots plegats. O sigui, no hi ha un tema de nacionalisme, no hi ha un tema de política, no hi ha un tema de castellà contra català, no és res. És dir, és senzillament un pare que no ensenya la seva llengua als seus fills. O sigui, un senyor magrebí que visqui a Catalunya, que hagi après el català, que el parli millor que un Pompeu Fabra, faria molt malament de no parlar àrab al seu fill a casa. Perquè aquest nen, quan creixi, hosti, és una llengua menys que tindrà. Sí. No és que no sigui català o castellà, no, és que és dir, no ensenyes la llengua del pare al fill. Jo ho sé per experiència, perquè tinc un company a la universitat que sa mare és sueca. Mai va parlar als fills en suec a casa i ara no sap suec aquest noi.
Recordem que el problema ve d'aquell capítol d'aquell episodi del convidat on l'Albert Tom, el programa TV3, anava a casa al Quintana i va resultar que l'escena on sortia amb els fills se'ls dirigia en castellà i a la seva dona també, si no m'equivoco.
Sí.
I es va muntar un barri a Twitter que si el Quintana no és català, no sé què...
No, i res a dir que la gent parli el que vulgui a casa seva i si els vol parlar en castellà o en anglès, ara, vull dir, és una pena que sabent una llengua no la transmeti als teus fills, sigui la que sigui.
Però es va treure de mare, perquè llavors la gent sortia... Quan va acabar el programa, va començar a sortir tuits dient que us penseu que tots els catalans independentistes han de parlar català, que així no anirem enlloc, que no sé què...
Ja es barreja política i nacionalisme amb llengua,
cultura,
no?
Llengua, sí.
Són dues coses diferents. O sigui, és a dir, el fet és... O sigui, oblida de les llengües, el fet és dir, ostres, un pare que té una llengua no li transmet als fills. O sigui, és una pena. Et dic, sigui suec, sigui àrab, sigui català.
I això, aquell dia, jo recordo que l'endemà, ho deia el Marc ara, que l'endemà al matí jo anava cap a la universitat i escoltava la ràdio, jo sentia les tertúlies les editorials, els programes de ràdio... dient això, que quin avassallament ahir, quins atacs al Gerard Quintana,
el feixisme de la xarxa, tot això.
Però, i això, més que res, és injust, perquè llavors estàs jugant, o sigui, estàs criminalitzant, per dir-ho d'alguna manera, tot el que havia passat la nit anterior des d'una posició de poder que la resta d'usuaris no tenen. És a dir, tu estàs parlant als teus 300.000, 400.000 oients, yeah. I tota la gent que va sentir allò va pensar, hòstia, doncs goita, aquesta gent de Twitter, tu, està sí, allà, no es foten que conya, que es queixen de tot... Em va semblar molt injust, primer, perquè la crítica general d'això no havia sigut, és el que deies tu, la crítica era pel tema de la cultura, no el tema de la política, i segon, perquè no hi havia possibilitat de resposta.
Una altra derivada és que, i en cas de que aquesta llengua que es perdi amb aquesta generació sigui el català, doncs, encara és més greu perquè no anem massa sobrats. Però bé,
no, sí. Vull dir, això dona per una altra temporada de podcast.
Ara que parles...
Això és un altre tema, però vull dir, si és igual, vull dir, no, és un redevitzó, vull dir, el cas aquest que us explico, no? Vull dir, el marroquí que no li parles àrab al català a casa, al fill de casa que li parles en català. No, hòstia, parla-li àrab, català i ja l'aprendrà amb els amics a l'escola, no passa res.
Ara que parlaves de feixisme, que tillen la xarxa feixista, l'últim crit de feixisme a la xarxa és el... La Pilar Rahola ha dit que el boicot a la Nòria, que va sortir a la xarxa, el boicot de... O sigui, es va iniciar la xarxa que estiguessin els anunciants de la Nòria. Pilar Rahola ha dit que això, aquest boicot, és feixisme.
No, això no és feixisme. O sigui, això és llibertat amb tot el seu sentit. O sigui, el senyor aquest, Jordi González, és lliure de portar el que vulguis, els anunciants, els usuaris són lliures de criticar-ho i els anunciants són lliures de retirar-ho. Que de fet el crit del Jordi González. Escolta, res a dir, fins aquí, res a dir.
Podem discutir si l'origen, es discutia si l'origen de la persona que va muntar tot això era col·laborador de la cadena privada, rival, però això és igual. L'única cosa és que el que es demostra és que hi va haver una pressió en aquest cas social que hagués estat impossible sense les xarxes socials, perquè no hi hagués, aquesta comunicació entre la gent ni s'hagués pogut escampar de la manera que es va escampar, i la marca, el primer que va decidir abandonar la Nòria i fer-ho públic, clar, el tio de màrqueting va dir, hòstia, aquí tenim una jugada de guanyar imatge espectacular, perquè sí. I aquí llavors va seguir tothom en cadena, però hi ha un interès per part de qui ho crea, probablement, ja sigui malintencionat o no, simplement per principis. Hi ha un interès, evidentment, també per les marques, és a dir, no tot és, no és altruisme, diguem, no? El que fa Campofrío,
sí, sí,
i el que fa...
Sí, sí, però el tema dels trending topics. Però molt que tu vulguis fer un trending topic, si ets quatre amics i vols fer un trending topic, si això no agafa i es distribuís de manera exponencial, això no va enlloc. D'aquesta mateixa manera, per molt que hagi començat un senyor amb tota la mala intenció del món, ja li dono aquest benefici del dubte al Jordi González, amb tota la mala intenció del món, si si la, no hi ha un sentiment de dir, ostres, jo em sumo a això, jo ho repeteixo, ho faig fer gran, ho faig fer exponencial, les marques ni se n'assaben, les marques ja s'han continuat tan tranquil·les. Llavors, què li ha passat a la comunitat? Ha passat que ha tingut la mala sort, entre comentes, que el seu programa és molt vist, ha passat de que les marques actualment es preocupen de la seva imatge amb xarxes socials, i ha passat de que hi ha una eina que es diu xarxes socials que el que fa és connectar les audiències entre elles. O sigui, abans l'únic que ens connectàvem era verticalment amb la Nòria o amb una televisió.
Exacte, era el seu programa que ens connectava. I ara ja
la marca. La marca tenia estudis de mercat, sabia el que pensàvem cada un de nosaltres, però nosaltres no sabíem el que pensava el veí d'aquella mateixa marca que compràvem. Ara no, ara ens connectem. I de fet, la primavera ara i tot això, el passat al nord d'Àfrica, és perquè la gent s'ha pogut connectar. Si jo estic a casa molt emprenyat amb la policia, com li passava a un tunisià de fa 5 anys, doncs diuen, hòstia, si surt del carrer, rebré. Però quan veu, es connecten amb 10.000 més al seu poble, que també estan emprenyats, diu, ostres, i si surtin tots? I aquesta és la diferència de per què fa 5 anys, a la primavera, que també hi havia misèria, hi havia poca esperança de futur, hi havia estats policials, que com també eren ara, doncs la diferència és que ara la gent s'ha connectat entre ells. I això no hauria passat el mateix. O sigui, la gent es connecta entre ells, diu, ostres, i això no m'ha agradat, l'altre home, però a mi tampoc. Els anunciants se n'adonen que hi ha una massa crítica de gent que no els agrada i dius, jo tenc els meus col·les d'aquí, punt.
Bé, doncs,
així de fàcil.
Doncs bé, moltes gràcies, Josep Maria Ganyet, i esperem tenir-te en algun podcast, en algun podcast més.
Sí, sí, si vols fins i tot pujar fins aquí a Sant Feliu.
I si vols pujar algun dia aquí a l'estudi, pues nosaltres encantats.
Sí, home, jo us he dit que avui m'agrada pujar, però per temes logístics no he pogut. I, bueno, de moment per Skype, un altre dia, si jo...
S'ara en tenim dels serveis 2.0, com l'Skype, ara que...
Sí, sí, m'he repensat molt l'Skype, tu.
Moltes gràcies, Josep Maria.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Molt bé, adéu.
Després d'aquest llarg i interessant debat sobre xarxes socials amb en Josep Maria Ganyet, que recordeu el podreu sentir al Món RQ els dijous entre les 11 i les 12, mai és exactament la mateixa hora, parlant d'internet, precisament. Convidem també el Marc Pallarès, que se'n va cap a casa, no sé cap on se'n va.
No, que...
Tens feina, oi? Tens feina.
No, aquesta nit... Marxo al Bruc.
Al Bruc.
Que tenim marató, una marató pirata a Montserrat.
Doncs que es vagi molt bé la marató pirata, i no et trenquis les cames ni coses d'aquestes.
Intentarem. Que vagi bé.
Vinga.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Un sábado, una balada. A galera começou a dançar. E passou a menina linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai,
ai. Aquesta cançó que ha tirat el Pau és obra del Pau Ibars, el tècnic.
Hola, què tal?
Sí, aquesta cançó és seva, és la que li agrada, és la que té el mòbil. Sí,
no, te la dediquem per això,
Va,
dediquem, dediquem, no?
Tinc l'agraït. Un cop comentat tot això, tractarem la resta de temes que us hem anunciat al principi, com són l'atac d'espam que va rebre Facebook la setmana passada, el llançament de Google Music, la decisió d'Adobe d'eliminar Flash dels mòbils i, finalment, la presentació de les pàgines especialitzades per marques a Google Plus. Doncs aquí seguim. Comentem la notícia aquesta de la setmana passada que Facebook va patir un atac d'espam. Això no seria notícia, perquè segons van informar els mateixos, cada dia en reben més de 200.000. Però el problema és que aquest va colar, aquest va entrar, vull dir, realment van aconseguir vulnerar la xarxa social. Jo no m'hi vaig trobar, no sé si tu, Àlex, vas veure algun...
No, jo tampoc, a veure, tampoc no és que no el tinc molt actiu al Facebook.
Sobretot va passar amb comptes americans, pel que llegia. Tu, Pau, ho vas veure?
No m'hi vaig trobar tampoc.
Teniu sort, perquè es veu que el problema és que de cop i volta trobes que amics teus del Facebook començaven a compartir fotografies de pornografia, de violència, que era evident que venien de part d'algun atac. L'atac era una... Bé, evidentment no, ningú es va colar als servidors de Facebook ni res per l'estil, perquè això probablement sigui impossible, sinó que era un engany a l'usuari, que és sempre el principal forat de seguretat d'un sistema informàtic, és l'usuari. Era una cosa tan senzilla com un petit codi que algú havia enganyat al Guatre que enganxés al navegador. Vés a saber què li havien dit que feia, potser li donava punts al Fanville o potser li agregava amics o jo què sé què.
I canviava el color.
Canviava el color.
És una cosa que es busca molt sempre.
Fer el Facebook verd, o si canvia el perfil, l'skin de Facebook, aquestes coses. Tot això que fan enganxar codis, potser et fan veure que et canvia el color, però de darrere t'executa un script. I en aquest cas el que feia era això. Aquesta tècnica es diu cross-site scripting i és això, és des d'una web a injectar codi camuflat, diguem, a un altre, o sigui, per explicar-ho així per sobre. Tot el que va ser curiós, perquè clar, com que passa a Facebook, una xarxa social amb 800 milions d'usuaris ja pràcticament, clar, el ressò que ha tingut això ha sigut enorme i demostra una vegada més que el problema, Facebook pot implementar totes les seguretats que vulguis, les dades estan protegides d'atacs externs, servidors redundants, no sé què, el que tu vulguis, però el problema és que llavors agafa l'usuari i executa un codi que l'executa per desconeixement o per imprudència, sobretot, no? Perquè en aquest cas suposo que era bastant evident.
Que si no era...
Si depèn de la web que el copis, ja ho veus a venir que...
No, a veure... Això no m'hi vaig trobar, no vaig veure cap dels efectes, però a vegades et trobes amb d'altres enganys a usuaris, no tan bèsties, però que et diuen, per exemple, el vídeo, o acabo de... Et surt un missatge d'un amic teu que ha compartit un vídeo i posa acabo de veure aquest vídeo, és molt interessant. Depèn de qui el comparteixi, doncs ja et pots arribar a pensar que és impossible, que aquesta persona hagi enviat això, i ja només... fent un clic, que ja moltes vegades doncs, el navegador t'avisa que estàs sortint de Facebook i estàs anant a alguna pàgina estranya.
O fins i tot mirant els navegadors, el posar el ratolí sobre et mostra normalment el peu a l'esquerra, depèn del navegador, et mostra la URL que carrega i ja ho veus a venir, que comença a sortir adreces llargues d'aquestes amb paràmetres infinits, que dius això...
Això no
pinta. De fet, els catalans tenim un punt a favor, que és que molts cops això només està fet en castellà. Sí. Doncs quan veus que l'Adrià Fontcoberta penja me gusta la foto de no sé què, penses, Adrià Fontcoberta no escriuria me gusta la foto,
sí,
saps?
Sí, sí.
I és un punt a favor.
Això també és veritat.
Però hi ha molta gent que...
Això recorda un altre punt a favor, que moltes vegades quan és spam d'aquest et diuen hola visitante de la Catalunya.
Sí.
Què dius? Penso,
molt bé.
Sembla que és, arriba a ser una mica fals. Però en aquest cas, bé, va ser curiós. No va ser greu, Facebook ho va solucionar pràcticament el dia següent o al cap d'unes hores. Però va ser curiós que realment es poguessin rebentar amb un sistema tan senzill. Amb la qual cosa no ens cansarem de recomanar i sembla un tòpic i dius, ostres, sempre diuen el mateix, però és que és importantíssim fer servir el sentit comú primer. No copiar codis, no es pot canviar l'aspecte de Facebook si no és amb...
Ni mai serà de pago i...
Ni mai serà de pago i has d'enviar 10 vegades.
No te'l posin de pagament.
I si algú penja un vídeo que diu caïda, tonta i es veu a venir que és fals, no cliquis a veure què passa. Vull dir, deixa'l estar. Segur que és una cosa d'aquestes. No? I a més, el tema de la privacitat, de seguretat de dades, ho repetirem sempre i això sí que es diu sempre i el que vulguis, però és important configurar els permisos, la privacitat, perquè cada vegada, cada 15 dies o cada 3 setmanes, per les crítiques Facebook ho canvia per optimitzar-ho una mica més i és important tenir controlat que les configuracions són el que tu vols, que no dones dades a altres aplicacions, perquè segur que aplicacions d'aquestes que ja instal·les al Facebook en tenim tots desenes, perquè s'han anat acumulant, segur que algú hi ha alguna que té més permisos del compte, alguna que pot accedir a llista d'amics, que pot accedir a informació personal, i és important això tenir-ho al dia, perquè Facebook, si ara per si ja hi havia prou queixes i prou crítiques sobre el que fa amb les teves dades, només falta que els tercers que fan aplicacions els donem encara més més informació innecessària.
Sí, a més a més, totes aquestes opcions de privacitat, normalment l'opció per defecte no és una bona opció.
Sí.
O sigui, l'opció que dona Facebook per defecte no vindria
a ser el paradigma
de la privacitat en,
clar,
en la seva
privacitat. Clar, és que ells interessa com privacitat, més informació tenen. Clar,
evidentment,
ells,
evidentment.
Nosaltres som el producte de Facebook, els seus clients no som nosaltres, són els anunciants. Per tant, nosaltres, com més coses tinguin a vendre, més diners fa el senyor que és el... de ser quin, el 20è més ric del món o sí, el 25è, una barbaritat així.
Doncs bé, ràpidament passem al tema de Google Music, la botiga online de música que ha llançat aquesta última setmana a Google per fer la competència directament a l'iTunes. Serà una botiga de música online com ja és iTunes, a més integrada amb Google Plus, que el programa anterior...
Tot integrat amb Google Plus.
Ja parlàvem d'això, que tot està integrat amb Google Plus. Podrem compartir directament la música que hem comprat i la música que volem que els nostres contactes també escoltin i sobretot puguin compartir amb ells també amb els seus. A més, no és una botiga que vingui buida, sinó que déu-n'hi-do la de contactes que han firmat amb diverses productores i diversos artistes.
Sentia avui per les notícies que hi falta Warner Bros Music, Warner Music, no sé com es diu, la de la Warner. Que és enorme, pel que es veu.
Sí,
que és un gran pal,
de moment. De les grans que hi ha, que més o menys vindrien a ser quatre, l'única que falta és aquesta de la Warner, que potser sí que és la més important, però bé, segons el que estic veient aquí, tenen com un dels artistes principals, Coldplay, que si no m'equivoco...
Cosa que Spotify no hi és, el nou CD.
El nou CD de Coldplay no està a Spotify.
Van decidir que digital res, veig que s'ho han
repensat una
miqueta. En tot cas t'havien dit que digital del que hi havia fins ara, perquè és, que ho tinguin ells, si no ho tinguin els altres...
Bé, la idea és que Spotify ho pots escoltar gratis, en canvi a la botiga de Google s'haurà de pagar.
Clar,
per tant,
que,
és,
clar,
és una distribució,
la cosa deu ser aquesta, sí,
és una distribució com una altra. També estarà integrat amb Android, és a dir, ja que hi ha tants terminals d'Android al món ara mateix, doncs anem-li a donar ús i serà una aplicació més de compra de contingut, com ja és l'Android Market, i per ordinadors, que fins ara ja hi havia un Google Music, que era un gestor de música, també streaming, com és Spotify, però amb uns artistes més aviat independents, no gaire coneguts, doncs seguirà sent la mateixa aplicació, es podrà integrar igual que s'integrava fins ara, però de moment només està disponible als Estats Units.
Ja, que amb aquestes coses ja passa. De fet,
sempre
parlant de Butler, que va arribar finalment, vull dir que moltes vegades aquests serveis... Spotify és potser l'excepció, no? Primer va ser Europa i després és Estats Units.
Bé, clar, Spotify al néixer a Suècia, va anar movent-se pel seu territori fins que va arribar a Estats Units.
I ara una altra notícia que em fa especial il·lusió a explicar, que és la decisió d'Adobe d'eliminar el flash mòbil, és a dir, el flash des de terminals mòbils i tablets. El senyor Steve Jobs...
Diguéssim, no eliminar del tot, sinó deixar de donar suport a les futures versions.
No te'l poden desinstal·lar del teu mòbil, no? Digue, però a partir d'ara quedarà com està, taparan bugs de seguretat i poca cosa més, van dir. El senyor Steve Jobs ara mateix, allà on sigui...
Deu estar rient.
Està rient molt, perquè la canya que havia arribat a fotre flash i la infinita discussió, el infinit argument de la gent molt fan d'Android, que els nostres mòbils tenen flash i els vostres no, que no podeu veure vídeos amb flash, han perdut, vull dir, t'agradi Android o no, has d'admetre que és un pal bastant gros en aquest sentit, en el principal argument a veure, per fotre-li canya a Apple i a iOS en general.
Flash era compatible amb Android, no és que vingués ja instal·lat, més que res perquè jo vaig haver d'anar al market i baixar-me l'aplicació d'Adobe Flash. Però bé, clar, l'únic avantatge és que potser podries jugar al Farmville des del mòbil i un iPhone no.
Sí, però realment,
en el fons era
avantatge
entre cometes, sí. Perquè en el fons era una aplicació molt, molt carregosa, vull dir.
Per altra banda, no només el rendiment és un avantatge, sinó que la majoria d'anuncis a internet són en Flash.
Clar, per això també t'estalviaves que la navegació fos més fluida i no t'hagués de carregar tot el...
Més els motius de Steve Jobs eren pel rendiment i sobretot i per la seguretat. Perquè el Flash pot executar tantes coses i tants formats i coses tan complexes que és facilíssim. Bé, hi ha infinites vulnerabilitats, hi ha actualitzacions de seguretat pràcticament setmanals o quinzenals en el cas del Flash d'escriptori, que seguirà vigent completament. Però bé, el senyor Steve Jobs no ho ha vist perquè es va morir fa cosa d'un mes, més o menys, o un mes i mig, però tenia raó. Adobe no es desentendrà de Flash completament, perquè per ordinadors d'escriptori o segueix tenint sentit, hi ha coses que no es poden fer sense Flash, perquè... Portades de webs, no.
L'HTML5
està... Portades de webs han de desaparèixer. Personalment, jo treballo això, jo soc del parer de fer-les desaparèixer. Però hi ha coses, aplicacions interactives o coses molt concretes que requereixen Flash.
L'HTML5 està molt evolucionat, però de moment encara no li pot fer la competència.
Per desenvolupament de web, moltes coses sí.
Sí, sí, hi ha moltes coses.
De penjar vídeos, de penjar àudios, de tot de generació de inclús de certes coses de moviment amb els canvas, tot això a poc a poc anirà menjant terreny, però clar, Flash té un avantatge d'anys d'evolució i d'experiència.
Hi ha molta gent que desenvolupa en Flash i que
per
fa servir
per fer aplicacions concretes em sembla bé, per fer parts de webs, per fer menús, que aquestes coses són desesperants i a poc a poc, si es va retirant el suport als mòbils, ja és un primer pas per fer-ho desaparèixer o per fer-ho servir com a mínim el menys possible,
el just i necessari.
I finalment, per acabar el podcast, el tercer programa d'aquesta setmana, d'aquesta temporada, vull dir, bé, us comentarem que Google Plus, la xarxa social de Google que ha anat integrant la resta de serveis de Google, com és el Reader, com ens explicava l'Àlex, que serà el Google Music, com tard o d'hora serà el YouTube, ja aneu mentalitzant això, ha presentat finalment les pàgines equivalents de Facebook, és a dir, aquestes pàgines que fas m'agrada i no en comptes d'afegir com amics, que era una petició que feia la gent perquè no podies crear pàgines per productes, per marques, per blogs, per grups, per aficions, no es podia crear. De fet, Google va encoratjar la gent a no fer-ho.
No crear perfils que no fossin de persones
per esperar aquest moment.
Exacte, i és més, eliminava els perfils que la gent denunciava i que ells mateixos també creien que no eren de persones reals.
Sí, i bé, anar fent les planes. De moment, la diferència entre una plana i un usuari és relativa, és a dir, des d'un usuari pots gestionar una plana i la pots crear, però el sentit és el mateix, és a dir, tu afegeixes una plana en aquests famosos cercles. Un cop tu has afegit la plana et pot afegir tu, no al revés, és a dir, una plana no pot fer spam. I bé, de moment això, nosaltres tenim la nostra plana a geeks.cat, la trobareu dins de Google Plus, a geeks.cat us apareix automàticament, i us esperem allà, us esperem a Facebook, us esperem a Twitter i us esperem al podcast
d'aquí dues setmanes també.
Sí, i a geeks.cat cada article que escrivim. Molt agraït a tots per la vostra atenció i fins al pròxim episodi.
Adéu. Bona nit.